Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista de Ràdio Balaguer. Comença el desconfinament. Podem sortir al carrer i tornar a la nova normalitat. És responsabilitat nostra que el virus no tingui un rebrot. Veure com hi ha molta gent que no compleix amb les distàncies de seguretat ni fa cas del que recomanen les autoritats fa pensar que en realitat tenim els líders que ens mereixem com a societat. Potser no és just criticar els polítics i oblidar-se de qui els voten, que en molts casos són pitjor que els que ens manen. Ser el pastor d'un ramat com el nostre també té mèrit. Sort tenim de que el Covid, en el fons, mata relativament poc. El nostre programa d'avui, el primer, doncs, com ja he dit, d'aquest desconfinament, continuarem sense activitats oficials i una mica més gas. Però també fem un pas cap a la normalitat. Portarem un entrevistat, el Pol Ortiz, membre de la Junta del Centre Excursionista i portaveu de la secció d'escalada. La raó principal, precisament, és que el Rocòdrom de Balaguer ha estat un dels primers de tot l'estat a obrir les seves portes. I ara l'Arboló i el Nil ens diran de què ens parlen el programa d'avui.
Jo avui us he preparat una ressenya d'un reportatge que fa pocs dies van passar per TV3. El reportatge es diu Maleïda 1882 i és un documental sobre la travessa que va fer Cinto Verdaguer al cim de l'Aneto.
I jo us parlaré, a part de les altres coses que no comenteu vosaltres durant aquestes últimes tres setmanes, entre altres coses, de desintegració del material d'escalada, processos de degradació, de desinfectar el material durant els temps del Covid, no? És a dir, si és millor la cura o la malaltia. Ja ho veurem també després.
Camins del Pla i la Muntanya.
Maleïda 1882 és una pel·lícula documental que ressegueix la travessa que mossèn Cinto Verdaguer va fer l'any 1882 per pujar al que ell considerava el sostre del Pirineu català, la muntanya que aleshores s'anomenava Maleïda i que actualment en diem l'Aneto. És una producció de Film Explora en col·laboració amb la Fundació Jacint Verdaguer i Televisió de Catalunya. El documental, que dura una hora, compta com a actor principal amb Lluís Soler. El guió de Bernat Gasull, autor del llibre homònim que va ser guardonat amb el Premi Editorial del Llibre de Muntanya l'any 2016, l'ha dirigit Albert Naudin. Bernat Gasull és biòleg i muntanyista i ha publicat alguns altres títols que ressegueixen les ascensions de Verdaguer a les muntanyes del Pirineu, a banda d'articles i conferències que també estan relacionats amb el mateix tema. És, per tant, un bon coneixedor de la relació del mossèn barceloní amb el Pirineu. Sabem que Gasull ha fet un buidat, un gran volum de documents que hi tenen relació, no només amb aquesta travessa que ens ocupa, sinó també amb molts d'altres del mateix autor, documents de l'època, mapes, descripcions històriques i ressenyes d'altres autors que hi fan referència. La ruta que segueix la pel·lícula documental sobre Verdaguer no és curta. Surt des de la Seu d'Urgell i va saltant de vall en vall fins a arribar al massís de la Maladeta. No estem parlant d'una ascensió alpinista, estem parlant del segle XIX, d'un excursionisme amb majúscules, d'una descoberta de cada pam que es trepitja. El documental ens ensenya com mossèn Cinto puja a pics que no són gens competitius en el terme més absolut i esportiu de la paraula. Puja, per exemple, al pic de l'Orri, al pic de Salòria o als pics de Setúria i Bassera, al límit amb Andorra. A més, ho fa per etapes que passen per pobles molt petits, com Anàs o Norís. Fa nit en cabanes minúscules, com les bordes de Conflent, vora Os de Civís, o en antics hospitals, com el de l'Artiga de Lín, el de Montgarri o el de Benasc. El religiós, a més, està atent al paisatge, a les plantes que es troba i a les roques que l'envolten. Des de diferents punts clau, com per exemple des del Coll de Campirme, a uns 2.000 metres, dibuixa un croquis de les muntanyes del voltant de les valls d'Àneu. El reportatge de ficció no és la crònica d'una ascensió, només, sinó que és la descripció d'un recorregut, detall per detall, de tot allò que va bocabadar l'escriptor català. Amb tot, cal valorar bé la situació. L'any 1882, els únics que havien posat els peus al cim més alt dels Pirineus eren expedicionaris francesos, ben abillats amb material de muntanya. d'aquella generació, d'acord, però també millor documentats amb cartografia feta al país veí. De fet, van ser els gavatxos els que li van canviar el nom a la muntanya posant-li Pic Netu. Tot el massís de la muntanya de la Maladeta, fa més de 100 anys, cal tenir en compte que tenia una pinta una mica diferent de la d'ara. La glacera principal tenia un espessor semblant a la dels glaciars que actualment trobem als Alps, amb una longitud que triplicava l'actual, i esquerdes que podien engolir una persona. Moltes vegades s'ha donat una imatge molt romàntica de mossèn Cinto Verdaguer, com un lletrat ferit, un romàntic, un somiatruites. Verdaguer era capaç de llegir en francès i tenia al seu abast una biblioteca extensa sobre muntanya, probablement amb volums que parlaven sobre el recent i estrenat pirineisme i l'excursionisme de descoberta. Verdaguer no era un inconscient, no del tot, perquè potser sí que és cert que li va faltar utilitzar, per la seva eina, una mica més de material específic per enfilar amb una glacera, i que la sort també hi va jugar un paper important per sortir-ne il·lès. Però tampoc era un caminador de poca envergadura. El dia que va pujar a la Neto, compte que ho va fer entre 14 i 15 hores, salvant un desnivell de 2.800 metres positius. Un dels documents capdals amb què es basa Bernat Gasull, l'escriptor i guionista del documental, és el mateix quadern de viatge de Verdaguer, una llibreta de color negre de 15x8 centímetres amb 94 folis escrits amb les seves vivències, els mapes personalíssims i les anotacions de natura. Verdaguer va pujar acompanyat d'Anton Calvetó, aranès, que li fa de guia. El documental també ens ofereix algun dels fragments del dietari de Verdaguer. Per exemple, quan descriu la pujada des de la Renclusa al Portilló. Així...
Anem pujant per una rampa dreta on se troben, fins a les primeres congestes, alguns pins no grossos. Grans pedres se troben apilades encara sols marx d'herba fresca, que reguen los cents regalims de suor de la muntanya. Se dobla la cresta que cau damunt la Renclusa i entre clapes de neu s'aixequen pedres més grosses que les passades a murs, com per aturar el viatge atrevit. Són masses de granit immenses, tallades de tort i de través, i llançades sense ordre ni concert, l'una sobre l'altra, com una pedregada de titans. Mitja hora estiguérem atravessant aquelles onades de molars, los romputs fa 10.000 anys, los altres ahir vespre, i entraren en la mar de neu.
Quan arriben al glaciar, el text del quadern de viatge de Verdaguer diu així:
era la primera gelera que jo veia, i intrigo jo per ignorar sos perills. Lo guia 10 anys sabia que no hi era pujat, i n'estava enterat poc més que jo. I entraren tots dos, amb la tranquil·litat de l'ignorància, per un tros que feia la serra esquena d'ase, que és on lo glaç se sol fondre més.
I just abans de fer cim?
En lo cim de la maleïda, hi ha un allargament vers on se passa per una filera de rocs, com per sobre d'esquenes de matxo. Un abisme espantós, un centenar de metres, xucla per cada banda l'imprudent que gosa arriscar-s'hi.
I més endavant d'aquest pas, ell en dirà a la seva obra Canigó, el pont de Mahoma. Va ser la baixada, ens conta el documental, en el seu moment més dramàtic, el moment de veritable perill. Els dos excursionistes van trepitjar el glaciar més gran dels Pirineus ara fa més de 100 anys sense grampons, ni piolets, ni cordes, ni tampoc cap mapa de referència. Només seguint les petjades dels que havien pujat abans amb una expedició. De fet, la referència a Verdaguer com un dels principals pioners de l'excursionisme català ens deixa entreveure com va començar tot. Amb un poeta que volia escriure una obra mestra, i per parlar en propietat de la seva alegoria, va decidir fer, a poc, trobant un sentit a cada passa, una travessa llarga, desconeguda i meravellosa per pujar al cim més alt de tot el Pirineu.
Camins del Pla i la Muntanya.
No sé pas quines reflexions escriuria Verdaguer en els nostres temps veient les platges de Barcelona tan plenes i el Pirineu tan buit, però segur que veuria que estem en temps de canvis. Us portem algunes novetats dels darrers dies. Fins ara, només els nuclis de menys de 5.000 habitants no tenien franges horàries per passejar o fer esport. Amb la fase 1 s'ha ampliat als municipis de fins a 10.000 habitants i a la fase 2 es podrà fer esport durant tot el dia, a excepció de 10 a 12 del migdia i entre les 7 i les 8 de la tarda, hores reservades per la gent gran i col·lectius vulnerables. Malgrat tot, a la fase 1, la pràctica esportiva no pot ser en grup, tot i que ja estan permeses les reunions o trobades de màxim 10 persones. En el cas de l'esport, només es pot fer de manera individual, sense contacte i en espais oberts. I ja es pot tornar a escalar, si vas a una zona de l'aire lliure, dins de la regió sanitària, però això sí, en solitari. Curiosa paradoxa, no poden anar dues persones a escalar, no sé si per fomentar la pràctica en solitari, tot un esport de risc. I finalment, els federats ja poden utilitzar el vehicle per desplaçar-se a fer pràctica esportiva dins del propi municipi o regió sanitària. A partir d'aquest cap de setmana passat, s'ha iniciat la reobertura dels refugis de la FEC, el refugi de la Serra d'en Cinja, el de la Morera de Montserrat, els de l'Estany de la Pera i el refugi de Lluís Estacen han obert en serveis de restauració i terrassa. La resta de refugis estan programant l'obertura per poder oferir pernoctació a partir de finals de juny, principis de juliol. Però pels qui l'espera de muntanya en cas els hi fa costa amunt, la FEC ha iniciat Fam dels Refugis, un sorteig fotogràfic amb el que anirà compartint fotografies a través d'Instagram i Twitter, on surti algun dels refugis de la federació. Per participar cal seguir l'Instagram o el Twitter de la FEC i compartir al compte personal una imatge on es vegi l'exterior o l'interior de qualsevol refugi, amb el hashtag Fam dels Refugis, i un comentari sobre l'estat del refugi o la motivació per anar-hi i la data aproximada de la presa de la fotografia. El concurs tindrà una durada de 4 setmanes, del 18 de maig al 14 de juny, i cada dilluns es farà un sorteig entre totes les fotos rebudes al llarg de la setmana. El guanyador s'emportarà una estada en règim de mitja pensió per a dues persones a qualsevol dels refugis de muntanya que gestionen la FEC. Tindrem un record per Josep Maria Torres, pioner en l'escalada i l'espeleologia catalana, que va morir el passat 6 de maig als 94 anys. Aquest muntanyenc de cap a peus podia presumir en la seva llarga trajectòria d'haver aconseguit també pujar els 50 sostres provincials de l'estat espanyol i els 41 sostres comarcals del Principat. Va realitzar 9 camins de Sant Jaume sortint de diferents llocs, així com tots els 3.000 del Pirineu, alguns repetits diverses vegades fins a arribar a un total de 400 cims. O, entre altres curiositats, va fer 42 vegades el cim de la Neto, va participar en centenars de marxes i curses populars, sent els últims anys molts cops el participant més gran. Una altra de les xifres que sumava Torres era la seva participació en 27 maratons de muntanya i 41 curses de muntanya de 100 km. Ell va començar també a les primeres curses de muntanya abans que fossin populars. En qualsevol d'aquests àmbits va ser una referència per quantitat, per qualitat i per compromís, fent de la seva senzillesa la seva filosofia. Com ja avançàvem en l'edició anterior, la FEC estava realitzant càpsules informatives en línia de divulgació general, però també han hagut d'adaptar la formació oficial i reglada en cursos online amb l'objectiu d'avançar tot allò que sigui possible des de casa i acabar presencialment amb la part pràctica de cada formació. Tot i que no amb molta precisió, ja coneixem la capacitat de permanència del virus sobre les superfícies. En un esport com l'escalada, en què el material està constantment en contacte amb les mans, se'ns planteja com poder desinfectar el material d'escalada. Aquesta incògnita l'ha intentat resoldre l'investigador Curro Martínez, en col·laboració amb els bombers de l'Ajuntament de Sevilla i el laboratori de la fabricació de cordes Cordas Barcelona. Després d'un mes i 220 assajos, han fet públic l'estudi dels efectes que tenen la desinfecció al material d'escalada. El rentat de les cordes a màquina a una temperatura entre 60 i 90 graus augmenta la rigidesa de la corda, tenint en compte que les proves es van fer en models molt concrets i encara no es pot generalitzar. També han fet proves amb l'hipoclorit de sodi, darrere aquest nom tan estrany s'hi amaga el lleixiu comú, una opció força polèmica les últimes setmanes i de gran capacitat destructora. I cal anar amb compte, perquè els mosquetons d'alumini submergits 24 hores en lleixiu i 48 hores de repòs han perdut 10 kN, i en el cas de les cordes de poliamida han disminuït un 12% la resistència. Pel que fa a l'aigua oxigenada, el peròxid d'oxigen, la degradació no és tan letal, però s'ha observat que en altres proporcions ataca a les fibres de les cordes i debilita la resistència. L'estudi conclou afirmant que la desinfecció dels materials d'escalada pot escurçar la vida útil de 2 a 6 mesos. Per això convé evitar els sistemes més agressius o utilitzar-los com una acció puntual. per aquest tema, la marca francesa Pels ha utilitzat la seva web, publicat en la seva web un article en dues recomanacions respecte al període de 72 hores de quarantena del material i rentar els productes amb aigua i sabó a un màxim de 65 graus. Sembla que el millor remei i el més recomanat pels metges és desinfectar-se bé les mans a l'hora de fer esport i fins i tot ho prescriu l'epidemiòleg mediàtic i escalador Fernando Simón.
Camins del Pla i la Muntanya.
L'entrevistat d'avui és el Pol Ortiz, membre de la Junta del Centre Excursionista i portaveu de la secció d'escalada. Benvingut, Pol.
Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, com han anat aquests dos mesos llargs de confinament? Com has passat?
Bé, doncs, suposo que com tothom, tancat a casa, sobretot el primer mes, doncs hem estat intentant fer el que hem pogut per mantenir una mica la forma aquí. Ens hem muntat alguna cosa per seguir entrenant, per poder fer alguna cosa relacionada amb l'escalada i, bueno, pues mantenir una mica el físic general. I després...
Com ho has fet? Quines activitats has fet, més o menys? Com t'ho has mantingut en forma? Perquè bueno, és un escalador.
Sí, jo sóc escalador i a part sóc entrenador personal, em vaig llicenciar a Miner i llavors doncs, bueno, m'he planificat aquests dos mesos amb el que tenia per poder entrenar i intentar perdre el mínim possible o guanyar una miqueta. I doncs ens hem muntat una taula multipresa per entrenar els dits aquí a casa i bueno, hem estat fent el físic general amb altres coses, doncs amb entrenaments d'alta intensitat, amb algunes peses que teníem, bueno, una mica... Doncs, amb el que
podíem. I llavors has fet una taula multipresa, que l'has posat a les parets i intentaves escalar?
Teníem, no, una taula multipresa per fer suspensions, que teníem tenia per casa i tenia una mena de... Bueno, com a sobre una porta, amb una aplicació, l'hem posat allí i, bueno, i d'allí ens podíem penjar per fer força. I les últimes tres setmanes doncs les he passat bàsicament netejant el rocòdrom, desinfectant totes les preses, netejant-les una a una, traient-les i tornant-les a posar per poder obrir aquest dilluns.
És interessant perquè precisament el tema central d'aquesta entrevista i la cosa que també hem entrevistat és que precisament el Rocòdrom de Balaguer és un dels primers que ha obert a tot Espanya. Doncs com i quan vareu obrir el Rocòdrom de Balaguer, precisament?
Bueno, doncs vam obrir tan bon punt, vam entrar en fase 1 i vam tenir tota la instal·lació preparada. Nosaltres tenim bona relació, molt bona relació amb el Beto, que és el que s'encarrega de totes aquestes instal·lacions, i a més o menys teníem parlat de que un cop entréssim en fase 1, des de l'Ajuntament se'ns facilitaria l'obertura doncs, aplicant ells el que són les mesures de seguretat. Ara mateix, quan entres al Rocco hi ha un gel hidroalcohòlic per deixar-te les mans només entrar. Tenim delimitades les zones, tenim delimitat l'aforament, hi ha un líquid desinfectant per si algú fa servir peses o material de fitness i hem creat un sistema perquè la gent es pugui apuntar i pugui anar a entrenar amb cita prèvia. Com he dit, tenim limitada l'accés a 6 persones.
Només 6 persones poden estar al Rocòdrom simultàniament.
Exacte. Hem creat el primer que vam fer va ser crear un grup amb tots els abonats del Rocco. Bueno, aquesta és una altra de les coses, que ara mateix només hi poden accedir gent que té quota vigent. Llavors vam crear un grup i vam avisar de com funcionaria el Rocòdrom durant aquest temps que estiguéssim en fase 1 com a mínim. I el que vam fer va ser això, crear un grup, un calendari al Google i crear com franges horàries de 2 hores, començant a les 9 del matí i acabant de 9 de la nit a 11 de la nit, perquè la gent pogués accedir amb la seva targeta lliurement i d'aquesta manera distribuir la gent. Sàpiguer, bueno, doncs, saber pots mirar quanta gent hi ha apuntada, per exemple, si vull anar a les 9 del matí, miro, veig que hi ha 2 persones apuntades, m'apunto i vaig. Si hi ha 5 persones, doncs encara em puc apuntar, però si n'hi ha 6, hauré de buscar una altra hora per anar-hi perquè en aquell moment ja està complet. I llavors tenim l'aforament limitat d'aquesta manera i controlem qui hi ha i qui no hi ha al Rocco a cada hora. A més, queda gravat l'accés perquè tenim un targeta d'entrada, com el que hi ha a la piscina municipal, i quan algú vol entrar, doncs ha de passar la targeta i queda registrat qui és el que ha entrat.
Hi ha una normativa específica del Ministeri de Sanitat al respecte, o això també ho heu fet vosaltres, heu decidit que són sis perquè són sis, o bueno, com sí. Ho heu fet? Com heu elevat els protocols?
A les instal·lacions esportives, segons el Consell Superior d'Esports, està limitat l'aforament al 30%. Nosaltres podríem acollir més de 6 persones, el 30% és més perquè la instal·lació és prou gran, però simplement el número aquest el va decidir l'Ajuntament, i a nosaltres ens va semblar bé perquè ajuntar 6 persones allí podem dividir amb totes les franges que podem dividir el dia és difícil, per tant amb 6 persones és un número coherent, és prou gran la instal·lació com perquè tothom estigui repartit i amb la distància de seguretat i permet que tothom hi pugui anar a entrenar. Per tant, ens va semblar bé. El que diu això, el Consell Superior d'Esports, és que ha d'estar limitat a un 30%.
Una pregunta, llavors, què passarà? Que suposo que cada persona que pugi s'haurà de netejar la presa, no fa falta, o...
No, una altra de les coses que s'ha obligat és l'ús de magnesi líquid, sense prejudici de l'ús del magnesi normal. El magnesi líquid està fet bàsicament d'alcohol i magnesi. Llavors, a part de que és obligatori que quan una persona entri es netegi les mans amb el gel que hi ha situat a l'entrada, doncs ha d'utilitzar el magnesi líquid cada vegada que escala. D'alguna manera, desinfecta les mans també. Tot i així, nosaltres tenim un líquid desinfectant especial per a preses, que és el que vam fer servir per netejar, que al final és un agent antigreixos, com qualsevol altre que ajuda a matar doncs, el virus també, en cas que fos necessari o per les preses les vam netejar així per desinfectar.
D'acord, i ara ja que com que ets escalador, dic una pregunta, és a dir, has anat ja al medi natural, és a dir, a fer escalada en roca?
Sí, va ser el primer que vam fer el dilluns mateix, quan va quedar clar que hi podíem anar, perquè bueno, ara la normativa estava una mica, era bastant complexa, perquè fins aquest dissabte els llocs que estaven en fase 1 representa que no es podia sortir del municipi per fer esport. Però aquest dissabte mateix va sortir una disposició addicional al BOE, segons la qual els federats podien sortir del municipi per fer la pràctica esportiva que els convingués. Llavors, a partir d'aquest dilluns, que va coincidir amb que la zona de Lleida vam entrar en fase 1, doncs sí, nosaltres hem pogut anar a escalar. La normativa és una mica confusa al respecte perquè parla d'esports individuals, però, per exemple, es deixa fer tennis, es deixa fer pàdel, es poden fer aquest tipus d'esports. Es deixa fer escalada esportiva amb instal·lacions esportives a l'aire lliure. Per exemple, aquesta setmana el Rocòdrom de Barcelona de la Fuixarda, que és a l'aire lliure, està bé ple de gent en esportiva, però no especifica què s'ha de fer amb l'escalada esportiva a l'aire lliure. Però nosaltres hi hem anat i, de moment, no em diu cap problema.
Molt bé. T'has trobat molta gent? Se respecten les mesures de seguretat?
Sí.
Se pot fer escalada, doncs, això encordada a diverses persones o no?
Clar, és el que dic, que és una mica confús. No s'especifica si es pot fer escalada esportiva a l'aire lliure ara mateix, no està clar, però en canvi sí que es pot fer amb rocòdrom a l'aire lliure. Per tant, sembla il·lògic que no es pugui fer doncs això si vas a Roca. Als llocs que hem anat no ens hem trobat gent, hem estat sols. Aquí tenim molta gent de fora que ve a escalar sempre i, clar, tota la gent que no són de Catalunya, quan dic gent de fora, dic gent de la resta d'Europa que venen a escalar aquí a la zona de Lleida i voltants, doncs tots aquests no hi són i ara mateix els sectors d'escalada estan molt tranquils. I, de moment, sempre que aquests dies que hem anat hem estat sols. Jo hi he anat amb la meva parella, amb la que he estat convivint durant aquest confinament, per tant, tampoc hem posat en risc a ningú. I si nosaltres tots hem practicat escalada esportiva, doncs això, l'un amb l'altre, perquè no hem tingut contacte amb ningú més.
Ja, si vols, ja per acabar, vols comentar, no sé si t'ha passat alguna anècdota aquests dos mesos llargs, bé sigui a casa, bé sigui aquesta primera escalada, bé sigui al Rocòdrom, alguna anècdota que dius, mira, això me fa gràcia perquè això ho recordaré perquè és de la... Bueno, en un futur, del Covid-19.
Més que res, com la confusió que hi havia al principi quan va sortir del tema de les fases i les... no discussions, però sí allò que sembla que tots ens hem de tornar d'alguna manera llicenciats en dret per saber què diu el BOE, de si poden obrir el rock o si no poden obrir, si pots anar a fer esport a l'aire lliure, si no pots, si pots sortir del municipi, si només els federats, i una mica això, l'incertesa aquesta, i l'estar pendent de veure quines rectificacions feien i quins canvis hi havia cada setmana per saber què era el que es podia fer i el que no, més de cara en aquesta última fase. Però bueno, ja, això, a part d'això, sembla que tot va millor.
Doncs moltes gràcies, Pol, per haver vingut, i espero que el Ecodrom doncs funcioni bé.
Moltes gràcies.
Puc sortir a escalar.
Exacte. Ho esperem altres també.
Fins la propera, doncs.
Molt bé.
Bé, gràcies.
Adéu.
Camins del Pla i la Muntanya.
Bé, fins aquí el programa d'avui. Tornarem el mes que ve. No sé si amb quins continguts. Vosaltres sabeu quins continguts tindrem?
No, però ens anirem actualitzant, moment a moment. Per res, no pateix.
Sí. Potser ens deixem fer reunions i tot, no? És a dir, potser programa de l'Arna o no?
Exacte.
Potser ens reunir, no?
Exacte. Potser podem fer un programa des d'un cim. Per res, no desesperis.
Bueno, també.
Sí, bé. A distància, això sí, sisplau.
Sí, a 2 metres.
Distància i seguretat.
Distanciament social i mascareta, això sempre.
Exacte.
Bé, doncs, ens trobem el mes que ve.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.